en 18 punts. Avui serà el torn del Menorca Bàsquet, que jugarà a partir de les 7 de l'hora baixa Vintalfa davant el Fort Burgos.
Aquí ho deixem, més notícies d'aquí a una hora, tot just a la una. Ara vos deixem amb el programa Balears fa ciència.
IB3 Notícies. Som Balears. Balears fa ciència, cada dissabte de 12 a 2 del migdia, a IB3 Ràdio, amb Enric Colat.
I 5 minuts. Bon dia, benvinguts a Balears fa ciència. Benvinguts, Constança Fortesa, com estàs?
Molt bé, Enric, i tu?
Doncs molt bé. Com ha anat la setmana?
Molt bé, no mos podem queixar.
No mos podem queixar, no mos podem queixar. Sembla que tenia, se respira ja primavera, eh? Se respira aire de primavera.
Fins i tot una mica prest, eh?
Una mica prest. Per cert, tu comentaves alguna cosa sobre aquest mes de febrer, no? Que ha estat, ara me deies abans de començar, que ha estat rècord amb què?
Mira, des de l'any 1956 ha estat el mes més fred.
Més fred?
Sí.
Però on, això?
Espanya, Espanya.
Espanya.
Uh-huh. Sí, i a les Balears igualment, també. Registren rècord de temperatures baixes, no? I un dels... Això ja a nivell nacional, no tant aquí, a nivell nacional, un dels més secs, amb un 30% de precipitació menys des de que es tenen registres, eh? Mm-hmm. O sigui, un mes, hem tancat un mes raret, una mica raret.
A punt de començar la primavera, el dia 21. Ens queden dos programes per començar la primavera. L'equinoxi de primavera, en xerrarem, eh? Mm-hmm. Per cert, xerrant de primaveres i equinoxis, ahir vaig anar a una conferència, d'en Lluc Mas, el nostre amic del Balears fa ciència, que sovint el tenim aquí al nostre programa.
Parlant de meravelles astronòmiques,
parlant,
sempre.
En Lluc Mas és especialista en constel·lacions i va fer una conferència al Centre Cultural de Sa Nostra sobre com detectar les constel·lacions. Molt interessant, perquè més que cercar per la típica foto de, no sé, Orion, Cigne, l'Ossa Major, no sé, moltes... intentar trobar-les, intentar veure-les amb una fotografia, el del que es tractava era de com localitzar-les.
Però no amb un detector, no? Els has de trobar a vista, eh?
Bueno, a vista, però és una qüestió de física. Fixa't, una cosa de la qual avui el nostre programa en xerrarà moltíssim, de física. Detectar constel·lacions és una qüestió de pura física, de graus, d'angles, de voltes, de minuts, de mesos, d'anys i d'estacions i d'equinoxis. Ho vam passar molt bé, perquè ho va explicar d'una manera molt, molt, molt entenedora. I per acabar, en Lluc Mas va dir una cosa que em va agradar moltíssim, que va dir, l'astronomia serveix per fer-nos més persones.
Ah, sí?
En xerrarem les properes setmanes d'astronomia, eh?
Enric, però una explicació d'això de l'astronomia ens fa més persones?
Bé, ens fa més persones a tots, ens fa més entendre el funcionament de l'astronomia, eh? Ara li demanarem a en Lluc Mas.
Sí, té substància, no?
Què et sembla si recordem, com fem sempre per començar el programa, recordem el moment de la setmana passada, aquest moment que d'alguna manera ens va especial, que destaquem per alguna cosa, Som-hi?
Vinga.
Aquí a Balear rius pocs, eh?
Rius, tots són rius.
Tots són rius.
Tots són rius.
Veus, això és una cosa interessant, que també va
M'encanta
sortir...
M'encanta que en el nostre Torrent els elevem a categoria,
sí,
de rius.
No, és que Torrent és un terme popular, però, vull dir, científicament són rius.
De fet,
rius que duen més o manco, sí, aigua al llarg de l'any, però són rius. I el problema és que aquest terme popular de torrent moltes vegades degrada la categoria ecològica com ecosistèmica que tenen aquestes xarxes superficials d'aigua que s'haurien de considerar més d'una manera més fefaent per part de la població perquè són arronyons el filtratge del nostre paisatge i normalment se fan servir com a clavegueres.
Era en Joan Estrany, el professor del Departament de Ciències de la Terra de la Universitat de les Illes Balears, que la setmana passada havia fet una conferència sobre l'albellonatge. Te'n recordes, Constança, dels albellons?
Sí, 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 un tema molt interessant.
Els albellons.
Ai. Sí, sí, aquestes urgències, aquestes, com a enginyeria agrícola per l'aigua, no?
Enric? Aquests sistemes de drenatge, no?, que sovint passen desapercebuts i que el dissabte passat en xerrarem el nostre programa, no?, i vam tractar entre tots de descobrir quina era la seva funció. I fixa't que en Joan Estrany ens parlava, amb ell vam descobrir, que aquí sempre hem dit que no teníem rius. Doncs li hem de dir rius. Rius
un respecte en el nostre terreny.
El rius és el terme científic. Aquí sempre diem que tenim torrents. Doncs no, científicament són rius.
Tenen les mateixes deixanes que un riu, no?
Bé, avui no xerrarem de rius, però xerrarem de física, de molta física, avui al nostre programa. Física en les seves disciplines més diverses. Per començar, la primera hora, una tertúlia sobre neurociència cognitiva, física i cervell amb en Luis Miguel Martínez, investigador de l'Institut de Neurociències d'Alacant, un investigador que aquesta setmana ha pronunciat una conferència al CaixaForum de Palma sobre neurobiologia, sobre l'estímul dels sentits i les il·lusions visuals que a vegades, entre cometes, enganyen el nostre cervell. També serà amb nosaltres en aquesta primera tertúlia, ja són aquí, en Claudio Mirasso, professor del Departament de Física de la UIP i investigador de l'IFISC, i també en Enric Monà, professor del Departament de Psicologia de la UIP. A la segona hora del nostre programa, avui una tertúlia amb els guanyadors de l'Olimpiada de Física, uns joves estudiants de secundària que ho saben tot de física, Constança.
Tots serveis, eh?
Tot de física. Per què? Perquè han participat a l'Olimpiada de Física. L'Olimpiada de Física és un concurs amb preguntes tipus test i problemes sobre física que s'han de resoldre, i un concurs en el que han participat un total de 87 alumnes matriculats a primer i a segon de batxillerat i que cursen l'assignatura de física en centres públics, concertats o privats de les nostres illes. A la tertúlia també hi seran presents una representació dels professors que acompanyaran en aquests alumnes i també en Antoni Mangual, degà de la Facultat de Ciències de la Universitat de les Illes Balears, professor del Departament de Física i coordinador de la fase local de l'Olimpiada que s'acaba de fer ara en aquests moments. Ja saben els nostres oients que pues, estan convidats a participar a la tertúlia fent preguntes o opinant a través del 971-139-00 o escrivint al correu del programa, que és balearsfaciència@vetraradio.com o al mur del Facebook del programa. I la primera persona que telefoni a la ràdio en el transcurs de la tertúlia rebrà un obsequi de National Geographic Store Palma, que avui té un regal especial. Avui National Geographic ens regala un DVD sobre cervells assombrosos, que parla de tres personatges de diferents edats que van entrenant la seva ment, i com ho fan per entrenar la seva ment ho veurem en aquest...
Curiós i interessant.
En aquest reportatge que ens regala National Geographic Store Palma, que és, té la botiga a l'avinguda Jaume III, número 2. I els nostres concursos. Comencem amb el primer.
L'enigma.
Atenció a l'anunciat del nostre enigma d'avui, que és un anunciat, és un enigma, com no podia ser d'una altra manera...
De física.
De física. Atenció. Amb una maleta a la mà, agafem un ascensor a la planta baixa. L'ascensor comença a pujar. La maleta, així que pugem, cada vegada...
Què ens sembla?
Més lleugera, més pesada o igual que abans. Tu has provat això, Constança?
Entrar un ascensor i no mullar la maleta de sa mà? No, normalment el que la faig deixes. La primera de tot és deixar-la. Però,
si pots.
Però el provaré.
Ara imagina't que l'ascensor...
Quines forces se conjuguen.
Ja està ple, completament, i no pots deixar la maleta en terra de l'ascensor.
No la deixis en terra, la segueixes agafant.
Puges
cap a dalt i a veure que és més pesada, més lleugera o és igual.
O és igual. 972-139-00. Bé. Els oients poden deduir-ho o també tenen temps, com diu una Constança, de provar-ho. Que agafin una maleta, l'omplin, la posin tota plena...
Qualsevol mètode és igual, és coneixement teòric o la solució empírica.
Que
no?
facin l'experiment i tot d'una ens cridin aquí al programa 971-139-00. Té una explicació física, però la resposta és una d'aquestes tres, no és altra. O és igual, o la maleta és més lleugera... o la maleta és més pesada a mesura que l'ascensor va pujant cap a dalt, a mesura que puja l'ascensor. 972-139-00. Al final del programa, com sempre, el sorteig entre totes les cridades i totes les vostres comunicacions a través d'internet. El premi, una ensaïmada. Ensaïmada que, com cada dissabte, ens han dut aquest matí als estudis d'IV3 Ràdio des de l'Associació de Forners i Pastissers de les Illes Balears. Associació que, ja sabeu, té una pàgina de consulta que és www.fornersipastissers.com i que podeu consultar. 972-139-00. Ja sabeu que entre totes les persones que telefonin, entre tots els oients que contactin amb nosaltres... us regalarem una ensaïmada que ens regala l'Associació de Forners i Pastissers de les Illes Balears. Avui, Constança, sí que podem dir, per fi, que aquest enigma és més fàcil, perquè portàvem un parell de setmanes...
Sí.
Portàvem un parell de setmanes complicades,
eh? Complicats enigmes matemàtics.
Aquest cop va de veres, que és fàcil, eh?
Avui... En qualsevol cas també hem de dir que mai som massa complicats,
I avui és una qüestió física, com no podia ser d'una altra manera, un programa en el que xerrarem tants de temes relacionats amb la física i amb els físics. Idò, plantejar l'enigma, ens queda l'altre concurs.
El científic ocult.
Ja sabeu, donem unes pistes d'un científic i vosaltres heu d'endevinar la identitat d'aquest científic. Comencem amb la primera pista.
Bon dia. Sóc el vostre científic ocult d'avui. Vaig néixer a la petita localitat de Woolsthorpe, a Anglaterra, el 25 de desembre del 1642. Bé, això no és del tot correcte, perquè realment el calendari gregorià seria el 4 de gener de 1643. Ja saben, el nou calendari que després van adoptar vostès i que els ha dut a fer coses tan estrambòtiques com que cada 4 anys hi hagi un 29 de febrer perquè les surtin els comptes, justament l'han tingut aquesta setmana passada, l'any de traspàs, crec. Però tornem a jo. Que sóc el que realment important ara mateix i deixem estar els bisiestos. Ui, aquesta paraula és una incorrecció de suma gravetat. Sí, de molta gravetat. D'extrema gravetat. El 1661 vaig començar a estudiar al Trinity College de Cambridge, rebent una educació convencional de filosofia aristotèlica, molt de moda a l'època, especialment a Oxford i a Londres. A pesar d'aquesta educació tan carca, jo vaig preferir la investigació experimental de la natura, que estudiava pel meu compte de manera autodidacta. Hi havia tantes coses per aprendre. Meva és la frase: el que sabem, amics meus, és només una gota d'aigua. Però el que ignorem és un oceà sencer. Tinc unes quantes de frases d'aquestes. Després els diré alguna altra, si vostès volen.
No sé què ens ha dit aquest senyor quan s'ha posat en, així de suma de gravetat i volia dir alguna cosa, Constança. Tu creus que ens volia dir... Pretenia transmetre als oients alguna cosa més especial?
Segurament, però no facis més incidència, Enric. Eh? Deixa-ho fer. Qui és la primera pista. Eh?
Qui és aquest científic? 971-13-99-00. Avui hem de dir... que ens visiten... A veure, hem dit que a la segona hora tindrem alumnes de física que han participat a l'Olimpiada de Física. Algun d'ells ha volgut ser ja aquí i ha vingut acompanyat de la seva família. Els hi donem la benvinguda, gràcies per venir aquí. I anava a donar-li l'enhorabona a l'alumne perquè ja m'ha dit, així m'ha dit, aquest científic és aquesta persona, però m'ha dit tot d'una. M'ha dit tot d'una.
Ai!
971-13-99-00 és el que toca, vinguent d'un estudiant de física. 971-13-99-00. Totes les cridades que ens feu, sabeu que comptaran pels sorteig que farem quan quedin 10 minuts per les 14 hores. Sorteig per guanyar, en aquest cas, entrades gratuïtes per visitar el Mallorca Planetarium, que és a les instal·lacions de l'Observatori Astronòmic de Mallorca, que és a Costitx. 971-13-99-00. A mesura que anàs i que transcorri el programa, anirem donant pistes més fàcils.
Més amb més informació...
Cada vegada més fàcils. De seguida parlem de neurociència cognitiva, que encara que us soni una cosa molt complicada, és quelcom molt més senzill i quotidià del que us sembla. Quedareu sorpresos, ja ho veureu. En realitat, la neurociència cognitiva ens afecta a tots, a cada un de nosaltres, ja que forma part de la nostra conducta, dels processos mentals que sovint es deuen i són propis i conseqüència d'uns hàbits de conducta als que no solem prestar massa atenció. Avui prestarem atenció en aquests hàbits de conducta i en aquests processos mentals gràcies a uns experts en el tema que segur que ens explicaran coses molt interessants. Fins ara.
Perquè tenim ganes de saber, de conèixer i d'experimentar. Balears fa ciència. Cada dissabte de 12 a 2 del migdia. A IB3 Ràdio. Amb Enric Colat.
IB3 Ràdio. Som Balears.
La veu de l'Església Catòlica a les Illes. Temps de creure, el batec de la comunitat cristiana que fa camí amb el poble. Escolta'ns cada diumenge a les 14:30 del migdia a IB3 Ràdio.
Les persones amb síndrome de Down i les seves famílies necessiten el vostre recolzament per integrar-se dins la societat. L'associació ASNIMO treballa des de fa 36 anys perquè les persones amb síndrome de Down gaudeixin d'una vida completament normalitzada i independent. Per ajudar en aquest compromís, al llarg de tot el mes de març, IB3 dona suport al col·lectiu de persones amb síndrome de Down i a les seves famílies. Perquè puguin tenir una vida plena, perquè siguin acceptats i recolzats per la societat. IB3, tots donem una mà a les persones amb síndrome de Down. Som Balears.
Els dissabtes de 12 a 2, Balears fa ciència, amb tertúlies, entrevistes, personatges, concursos i entreteniment.
I 25 minuts, donem la benvinguda a en Claudio Mirasso, catedràtic i professor del Departament de Física de la Universitat de les Illes Balears, investigador de l'IFISC. Hola, Claudio, bon dia.
Buenos días.
L'IFISC, l'Institut de Física Interdisciplinar i Sistemes Complexos. Ara feia dies que no visitaves el Balears fa ciència. Claudio, gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres, claro.
I coordinador del cicle de conferències que s'està fent al CaixaForum de Palma sobre neurociència cognitiva, que jo he dit que era una cosa molt que sonava una cosa molt complicada, però he dit que no. És complicada o no?
És complicada. És complexa.
Un cicle que organitza conjuntament l'IFISC i la Universitat de les Illes Balears. També és amb nosaltres n'Enric Munà, professor del Departament de Psicologia de la Universitat. Bon dia, que és el primer cop que crec que visita el Balears fa ciència.
Efectivament, bon dia.
Bon dia. Per què tenim un psicòleg? Pues justament per té a veure pues, amb aquesta disparitat de disciplines que abraça la neurociència cognitiva, no és vera? I també al telèfon en Luis Miguel Martínez. Ell és
biólogo.
És biòleg.
En l'Institut de Neurociència d'Alicant.
Investigador de l'Institut de Neurociències d'Alacant. Bon dia.
Bon dia.
Que aquesta setmana ha pronunciat una conferència al CaixaForum de Palma sobre neurobiologia. Sobre la neurobiologia, sobre l'estímul dels sentits i les il·lusions visuals i cognitives que fan servir els mags i els il·lusionistes com a eines per tractar d'entendre millor el nostre cervell. Això sona apassionant, Luis Miguel.
Sí, lo es. La verdad es que utilizar o poder disponer de las técnicas que los magos llevan miles de años utilizando para investigar cómo funciona el cerebro es tanto apasionante como fructífero. Está siendo un viaje realmente, realmente divertido y apasionante, sí.
La neurociència cognitiva. Claudio, per què estem a l'any de la neurociència? De fet, ho vàrem anunciar la setmana passada, en presentar, ja vàrem fer un petit tast sobre aquest cicle de conferències i vàrem explicar que estem a l'any de la neurociència a Espanya. Per què?
Bueno, yo creo que ya sabéis que cada año se escoge algún tema que se cree de relevancia para como tema del año. Yo creo que la neurociencia es un tema de mucha importancia, de tanto desde el punto de vista de investigación, desde el punto de vista de investigación básico, como desde el punto de vista de las enfermedades neurodegenerativas que cada vez nos agobian más, temas como Alzheimer, esquizofrenia, epilepsia, que parece, no sé, da la sensación de que cada vez hay más, incluso que uno escucha que más gente, y realmente las soluciones para estos problemas cuestan de encontrar y requieren de un esfuerzo combinado de muchas áreas de la biología, la medicina, la psicología, y yo creo que por fortuna para nosotros también la física, la matemática, estamos participando dentro de este área, intentando desde otro punto de vista hacer algo por col·laborar con ellos y intentar ayudar a comprender mejor lo que pasa.
Però per què és l'any? Qui ha decretat que sigui?
Ah, no, el gobierno de España lo ha decretado. La Cámara de Diputados ha resuelto que este año se denominaba el año de la neurociencia en España.
La neurociencia, que és, podríem dir que és el conjunt de disciplines, no? Que estudien el comportament biològic del nostre cervell.
Sí.
Des de la psicologia, la psiquiatria, la neurologia, però també la filosofia, les matemàtiques, la física, la lingüística, no?
Sí.
Relacionat. Luis Miguel, estem en tertúlia, recorda que pots intervenir sempre que vulguis, eh? Encara que te tinguem al telèfon, Luis Miguel està a Alacant, ha estat aquesta setmana a Palma, amb una conferència, la primera del cicle de conferències sobre neurociència.
Sí,
Claudio.
Sí, bueno, este es un ciclo, como tú bien decías, que Enrique y yo organizamos desde la universidad y el CSIC.
En Enric Monal, professor de psicologia de la universitat, que tenim també avui aquí als estudis d'IB3 Ràdio.
Y que se llevará a cabo durante 5 miércoles consecutivos, el primero es cuando estuvo Luis, y curiosamente, si te fijas, ninguno de los ponentes es un físico. Todos los ponentes son, en general, psicólogos o biólogos. Y lo que es interesante para los físicos como tales es que esta gente que hace neurociencia sí que trabaja en colaboración con físicos. O sea, sí que se aprovecha un poco de algunos conocimientos de matemáticas y de sistemas complejos que tenemos los físicos o algunos físicos que trabajamos en ello para ver si podemos en colaboración avanzar en entender esto. Entonces, aunque allí no haya ningún físico, porque los físicos no somos expertos en neurociencia, somos expertos en otra cosa, pero no exactamente en neurociencia, creo que lo importante para nuestra formación es que ellos acepten o acepten, sí, colaborar y participar y discutir con nosotros y escucharnos para ver qué nuevas ideas o qué cosas distintas podemos aportar desde un campo completamente distinto.
Els psicòlegs són més experts en neurociència, Enric, que no els físics.
Els psicòlegs han estat dels que han contribuït més a fer el camp de la neurociència. La neurociència, ho has dit molt bé, és un conjunt de disciplines, no és una disciplina, i ho apuntava en Claudio, crec que són dos biòlegs, dos psicòlegs i un antropòleg, filòsof antropòleg. És a dir, és un conjunt, i a més també hi ha tota la vessant computacional de la neurociència, que també és molt interessant. Jo crec que la psicologia ha contribuït de força molt, però el més guapo d'això, o per jo com a investigador, es va trobar un conjunt d'altres disciplines sortir de la nostra, que a vegades totes les disciplines estan com molt enclaustrats i sempre fent el mateix, psicologia, les ratetes d'una esquinera, física i tal, i per jo és molt guapo treballar amb un físic, amb un fisiòleg, amb un antropòleg. Això és...
Anem al fisiòleg, què ens conta, Luis Miguel?
No, que estoy totalmente de acuerdo, y de hecho la neurociencia, que es una disciplina relativamente moderna, surgió en Estados Unidos alrededor de los años 60, precisamente para romper las barreras departamentales que existían en aquel momento en las universidades americanas y que la gente que se dedicaba a estudiar el cerebro pensaba que era un freno, que estaban resultando un freno para el avance de nuestro conocimiento sobre el sistema nervioso. Eso que fue tan eficaz en Estados Unidos a partir de los años 60 en aglutinar a gente que venía desde muchos campos, como están comentando Enrique y Claudio, desde la física, la psicología, la farmacología, la matemática, en Europa costó mucho más y estamos todavía empezando a establecer esos puentes, pero son imprescindibles.
Sí, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con Luis. Para nosotros, por lo menos para mí, que me apasiona esto, aunque, insisto, yo sé poco todavía de esto, pero sí que me apasiona, es una suerte haber encontrado gente que te escuche, haber encontrado gente que crea que lo que tú haces en física puede ser importante para las cosas que ellos ven o miden en el cerebro, y que a lo mejor una explicación que no tiene nada que ver con la neurociencia pueda aportar algo.
Això és perquè el nostre cervell sovint es comporta, bé, potser no sabem molt com es comporta, però es comporta com un sistema, com una xarxa que té molt a veure amb física, amb matemàtiques i amb moltes altres
disciplines.
Com
un univers, perquè si m'esteu xerrant de física i matemàtica, o sigui, realment és...
Hi ha un exemple molt bo, i hem fet feina plegats amb en Claudi amb això, i tenim un article junts per donar un exemple, és, a vegades... El que ens interessa és un poc el comportament humà i per què va malament i per què va bé, però que llavors els models que tenen ells, com ha estat l'exemple de models de sincronització, que a més en Claudia ara fa poc ha tret un article de divulgació, ens expliquen coses. L'article que varen fer Hi ha un indici, que no és contundent, però un petit indici, de que quan els estímuls visuals mos agraden, hi ha major sincronització neuronal. És a dir, les neurones se sincronitzen més que quan no n'hi ha. Això és una aportació. Bé, i en Lluís també ha tingut a veure aquí.
Ja Enric Serra, sí. Enric Serra d'un article, efectivament, que acaba de publicar en Claudio Mirasso sobre, sobre com es sincronitzen les neurones, no? O sigui, de quina manera, com els rellotges, no? Ha comparat la sincronització de les neurones com el rellotge. Sí. I aquest article, que he estat donant una ullada aquests dies, parla de la nostra activitat cerebral, no? Que se sustenta des de funcions corporals bàsiques per a la vida, podríem dir menjar, dormir, no? Això serien funcions bàsiques, fins a activitats cognitives més complexes, no? Com els desitjos, les pors i tot això. I a pesar d'aquesta complexitat de la nostra activitat cerebral i a pesar del coneixement de les funcions cerebrals que va progressant tan lentament, a pesar de tot això, encara no som capaços d'entendre el funcionament del nostre cervell. Com és possible que no siguem capaços?
Es que es muy complejo el cerebro. Es muy complejo. Y bueno, ahora que mencionas un poco este artículo que nosotros escribimos desde el punto de vista de la física, un poco sobre cómo se sincronizan las áreas cerebrales, es un poco una cosa que, justamente ahora que está Luis aquí con nosotros, que intentamos continuar con él. Nosotros propusimos un modelo muy sencillo que podría explicar por qué, por ejemplo, cuando percibimos un objeto, vemos el color, la forma, la posición, el espacio, etcétera, a la vez cuando procesamos la información en distintas partes del cerebro. ¿Cómo hace el cerebro para hacer todo a la vez si en realidad sus áreas están distribuidas, están lejos una de otra? Y hay un cierto tiempo en que la información vaya de una parte a otra. No es despreciable todo esto. Los tiempos en el cerebro son relevantes. Y Luis ahora esperamos que nos ayude a corroborar con medidas dentro de... Bueno, él trabaja bastante en el sistema visual del gato. Si somos capaces de demostrar que el modelo
sencillo... ¿Sistema visual?
Del gato. Bueno, en gatos trabaja él. Trabaja en el sistema visual, pero en particular
dels moixos. Sí. Mem, Lluís Miguel, ¿nos expliques un poquet?
Sí, lo que intentamos descubrir es cuáles son los mecanismos neuronales que permiten entender el mundo de manera visual, cómo se comunican las células en el cerebro unas con otras para extraer información de las imágenes que se reflejan en nuestra retina. Utilizamos modelos animales como ratones y gatos, como ha dicho Claudio, y también utilizamos de vez en cuando experimentos en humanos, por supuesto no invasivos, claro, y de esa manera lo que intentamos es desvelar eso, las claves de funcionamiento neuronal que permiten al cerebro entender el mundo visualmente.
Sí, bueno, por eso esperamos a ver si nos ayuda un poco a corroborar nuestra hipótesis, que es una hipótesis muy sencilla, basada en modelos muy sencillos, pero como decíamos antes, creemos que el cerebro, a pesar de ser tan complejo, es posible que haya mecanismos que no solamente estén presentes en el cerebro, que estén presentes en otras disciplinas, que son generales, y que, claro. Y bueno, ahora a ver si somos capaces de encontrar este mecanismo también en el cerebro.
Sí, decíais antes que el cerebro actuaba como una red compleja. En ciertos aspectos el cerebro, Claudio y Enric lo saben muy bien también, podría no ser muy diferente a cómo funciona, por ejemplo, Internet o las redes de comunicaciones en un país o la red eléctrica, etcétera. Y todas esas redes, todo ese tipo de redes de comunicación han sido estudiadas por físicos y matemáticos durante decenas de años. Ya tienen muchísimo conocimiento y ya va siendo hora de que esto se traslade al cerebro.
Uh-huh. Efectivament, jo pensava quan deia en Lluís lo dels moixos i rates, els registres que fan ells, per exemplificar un poc, lo que fan ells és registrar neurones individuals o conjuntes i veure el número de dispars que fan, quan un li posa un estímul davant i quan li canvien l'estímul, com canvia, i això, i clar, aquests canvis de dispars neuronals segons imatges, que hi ha un patró, i aquests patrons, qui saben més de patrons, jo ara dic la paraula patró no és correcta, sens dubte són els que han fet sistemes complexos com els físics, i per això mos va molt bé en Lluís i jo que gent com en Claudio s'apunti i ajudar-nos.
A mi m'agradaria saber si hi ha una mida per dir, sabem això del cervell, però mos queda per saber una quantitat immensa de coneixements, o sigui, hi ha qualque... Se podria establir qualque relació? O sigui, estem parlant d'una disciplina que va néixer en els 60, no? Aquesta que aglutina de manera transversal tothom, no? I per el que contau és un món en el qual intervenen variables de tot tipus, no? És a dir, quin grau de coneixement tenim i fins on podem arribar, no? Perquè per situar-lo dins un context global, no?
Bueno, yo no, quizás no sea el más experto en esto, pero sí que hay una cosa curiosa que incluso Luis me lo ha comentado y que lo hemos hablado. Por ejemplo, cuando hacen estudios sobre el sistema visual, normalmente las tareas de visual es poner un punto en una pantalla o una barra que se mueve delante de los ojos. Y eso es una tarea tan sencilla y todavía ni siquiera entendemos cómo el sistema visual procesa eso, que es algo que para nosotros es tan sencillo comparado con todas las imágenes complejas que vemos cada día y cuando conducimos y cuando nos movemos y cuando leemos, que estamos tan lejos de comprender todavía qué pasa realmente en el cerebro cuando vemos algo. No sé, Luis, si tú coincides conmigo.
Sí, desde luego. Lo único que sabemos es que el cerebro visualmente no interpreta el mundo de una manera objetiva, lo interpreta de manera subjetiva. Se hace una especie de idea en el que en la que participan o a la que contribuyen tanto la información que está recibiendo en cada momento como la memoria que tiene almacenada sobre las propiedades de las cosas y cómo funcionan normalmente en el mundo. Pero ¿cómo exactamente? ¿Cuál es el mecanismo neuronal que subyace a este procesamiento, a este proceso? Estamos todavía lejos de conocerlo. Y como decía Claudio, las mejores herramientas que hemos tenido hasta ahora son estímulos muy sencillos. El gran salto será empezar a comprender cómo el cerebro analiza imágenes reales, imágenes naturales, de las que estamos acostumbrados a ver todos los días.
Són les 12:40, estem en tertúlia amb en Claudio Mirasso, amb en Enric Munà i amb en Luis Miguel Martínez, un físic, un psicòleg i un... No m'ha quedat massa clar, Luis Miguel, tu ets fisiòleg, això mateix. La teva disciplina.
Biòleg. Estudio biología, sí.
Biología.
Que una vez que te adentras en el mundo de la neurociencia,
sí,
ya acabas haciendo de todo, menos con lo que empezaba.
Idò, un físic, un psicòleg i un biòleg. Estem parlant de neurociència. I tenim un oient que ens telefona des de Palma, crec, i ens vol demanar alguna cosa. Andrea, bon dia.
Bon dia, com hi ha?
Hola, Andrea. Volies demanar alguna cosa als experts?
Sí. Que li estic donant moltes voltes i igualment si ells poden explicar alguna cosa. El que va passar la setmana passada a Inca.
El que va passar la setmana passada a Inca.
Sí, igualment que li va passar en aquest home per fer el que va fer.
Estàs parlant d'un succés, eh?
Sí, però igualment sí, que crec que experts com ells són els únics que, almenys, algo que ells podien donar. Probablement perquè és que no se pot explicar el que va passar.
Un succés bastant luctuós, com va ser la mort d'un nin, presumptament...
Sí, perquè que s'ho fes ell tot sol encara, però és que dubte més que se'n va dur tampoc no...
Enric.
De totes formes, és que és molt mal de fer adentrar-se a el que va passar, perquè, clar, l'únic que sabem tot nosaltres és a través de la premsa, i la premsa ha recollit el que ha pogut i una punta. En el cas de que més o manco fos com tots mos pensam, que jo tenc els meus dubtes de que sigui tot tant com mos pensam, perquè sempre hi ha petits detalls que llavors es t'expliquen molt, però clar, no els coneixes i per tant estàs fent elucubracions. I el que està clar que a tot moment tots els humans a un cert moment tornem irracionals. Això jo crec que és una de les paradoxes més grans, és dir que som racionals. Som poc racionals, funcionem molt més per emocions que per cognicions racionals. I aquest home ha d'imaginar que un moment donat les emocions li van emporar i l'ofuscació és tal, i en aquest moment fins i tot se mescla una certa principi, no sé si diria com a de trastorn, al manco un trastorn temporal. I aquí en aquest moment segur que si hagués tingut el temps de refredar els seus pensaments no ho hagués fet. Jo no crec que fos una cosa, perquè és l'únic que ho fan de forma freda i maquinada, és una patologia molt clara que són els psicòpates, i aquest senyor no tenia pintes de ser-ho, per tant va de ser un moment d'ofuscació molt, molt greu.
Bueno, sí, a més que els comentaris que s'han sentit, clar, la senyora anava a escola amb aquest nen. Ja m'han comentat que les persones d'infants, pues, que si no demanen damunt aquest tema, pues que no serviria, està clar, que si demanen, pues segons saber que tinguis un fan, pues m'hi explico.
Molt bé, gràcies Andrea per la teva aportació. Bon dia.
Adéu.
Crec que no he xerrat encara i voldria fer una pinzellada d'aquesta conferència que va fer en Luis Miguel Martínez al CaixaForum de Palma, que he explicat jo que era una conferència per tractar d'estimular els sentits i les il·lusions visuals no? que fan servir els mags i els il·lusionistes, Luis Miguel. Com és això?
Lo que discutí en la conferència era las estrategias que los magos utilizan para engañarnos en sus espectáculos. Y básicamente...
Pero Luis Miguel, ¿no es magia? Yo pensaba que era magia.
Sí, claro, es que el cerebro hace magia continuamente para poder comprender el mundo. El cerebro, como decía antes, no analiza el mundo de manera objetiva. El cerebro es un órgano muy caro, es un órgano muy lento, algo de esto también comentaba Claudio. Tiene capacidad limitada para procesar información. Entonces, el mundo es riquísimo de información y no podríamos abarcarlo todo. Nosotros hemos aprendido, ¿no?, a lo largo de la evolución, por supuesto, nuestro cerebro se ha ido adaptando al mundo en el que vivimos, pero cada uno de nosotros durante los primeros años de vida aprende a extraer muy poquita información, pero información muy seleccionada cada vez que observamos el mundo, y a partir de ella reconstruir todo lo demás. Es como si generásemos un relato que es fiel en lo básico a la realidad, pero que está muy adornado con nuestras propias experiencias.
Però com va això? El cervell ens enganya a nosaltres o som nosaltres que enganyem el nostre cervell?
Esa es una frase muy recurrente, de que el cerebro nos engaña continuamente. Y en cierto modo podríamos decir que se ajusta un poco a la realidad, pero el cerebro nos engaña para que podamos entender bien la realidad, para que podamos interactuar de manera correcta con el mundo. Los magos, que llevan miles de años por ensayo y error interactuando con la audiencia para engañarla, han descubierto muchos de los mecanismos que el cerebro utiliza para entender el mundo, y como si fueran piratas informáticos pueden introducirse en este relato subjetivo que nosotros creamos de la realidad y transformarlo sin que nos demos cuenta. Y esa es básicamente la magia.
Entonces son unos antecesores de las neurociencias.
Es que en realidad casi todos los artistas, la gente que utiliza algún medio de expresión para relacionarse con el público, es en cierto modo un neurocientífico, porque lo que quiere es que su obra tenga un impacto muy grande en la audiencia. Los magos, pintores, músicos, todos nos pueden enseñar cosas sobre el funcionamiento del cerebro.
Uh-huh. A mí me llamó mucho la atención una cosa que mostró Luis y que creo que es significativa, que es sobre
la conferencia,
en la conferencia, sí, sobre un cuadro de Picasso, que son básicamente cuatro líneas o cinco líneas, que el 90% de los humanos lo interpretamos como una mujer desnuda de espalda, y que realmente son cuatro líneas. ¿Cómo nuestro cerebro es capaz, con tan poca información, claro, de generar una imagen que para 99% de la gente es tan clara? Y eran cuatro líneas nada más.
I això que diu Enric, això que està dient en Claudio, ja és una manera d'entendre la nostra personalitat? Si interpretem d'una manera o d'una altra és perquè som d'una manera o d'una altra?
Jo és que som poc de la classificació de personalitat. Jo som partidari que primer hem d'entendre el que mos és comú i després veurem el que mos és diferent. La psicologia s'ha construït als revés, s'ha construït la psicologia per les teulades, i han començat per les diferències a banda de les coses comunes. I per tant jo som partidari. Volia fer una resposta i discrepar un poc amb en Luis i amb en Claudio en aquesta frase de lo siento Luis.
Sí, está bien.
El cerebro nos engaña. Esta frase és, bueno, tampoc crec que en Luis ni en Claudio se la creguin. És a dir, aquesta frase mostra una incorrecció grossa. El cervell, jo crec que mos engana molt poc, perquè mos engana quan volem creure que el cervell està per representar exactament el que veu. I això és la gran equivocació que ha fet estudis de percepció de psicologia. Jo soc professor de percepció durant molts anys. El cervell no està fet per representar el que veu. El cervell està fet per actuar, no per representar. Per tant, en representar si no s'enganya, però en actuar no nos enganya. Jo crec que és l'entitat, l'estructura més ben adaptada a tot. El que passa és que és molt caro, com has dit, exacte.
Claro. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. A mí la frase del cerebro me engaña tampoco me gusta.
Quan deis que és cac, què és? Perquè consumeix molta energia, perquè... Claro. Per què, exactament?
Claro. El cerebro es aproximadamente el 2% del peso corporal y consume casi el 30% de toda la energía que producimos al día. Y lo hace de manera continuada. El consumo del cerebro nunca baja, siempre es más o menos igual. Al contrario, por ejemplo, otros órganos como la musculatura, por ejemplo, la musculatura puede, en el momento que estamos haciendo deporte o ejercicio, puede consumir mucha energía, pero la mayor parte del día su consumo es muy bajo. En el cerebro es muy constante y muy alto, es un órgano caro.
Sí, bueno, pero hay que usarlo, ¿no? También.
Claro, pero merece la pena, claro. Merece la pena gastar energía en eso.
Bueno, hacerlo más eficiente energéticamente hablando, ¿no? O sea...
Claro. Sí.
Bé, i el cervell també l'hem d'entrenar, no? Això també és una altra de les causes que hem sentit a dir sempre, no?
Sí, no, i està comprovat això.
Perquè si no es va atrofiant, o no s'atrofia.
Està comprovat fins i tot, sí, bé, s'atrofia. Està comprovat que com més utilitzes una part, posa mare per cap la part que s'encarrega de la música. Aquells que s'dediquen a la música creen més connexions, les neurones són més fortes i els mantenen durant més temps. Això hi ha un experiment molt guapo, en Lluís segur que els coneix molt més que jo, de biologia en pollastres i en animals, que aquells animals estimulats, les seves neurones i el seu cervell, llavors és més gros, les seves neurones tenen més connexions, però ens passa el mateix. Nosaltres, si entrenant, aquelles connexions se mantenen, i avui en dia, per exemple, sabem que això és un bon antídot contra l'Alzheimer, en el sentit de que com més reforcis connexions i els mantenguis i tal, més difícil tindran els actors patògens a fer-los mal.
La veritat és que és molt interessant tot
tema
això.
Tema apassionant i molt de...
Tot això que estem xerrant, i el que més m'apassiona de tot això, efectivament, és aquesta interdisciplinaritat de conceptes i de temes, no? I de tant podem xerrar efectivament les consideracions fisiològiques com les filosòfiques del mateix tema. Per anar acabant, Claudio, jo crec que si ens fessis per un petit tas d'alguna de les conferències que queden en aquest cicle que heu posat en marxa, que va començar el passat dia 29 de febrer i que acaba el proper dia 28 de març. Aquesta setmana que ve ja n'hi ha una altra conferència, Claudio.
Sí, el dia miércoles estarà el professor Camilo José Cela Conde, que nos hablará un poco también de neurociència.
Catedràtic de Filosofia de la Universitat de les Illes Balears, a qui hem convidat ja en aquest programa, el Balears fa Ciència, les properes setmanes. Això serà la conferència, Claudio, el proper dimecres.
A les 7 de la tarda en Caixa Fòrum, en Palma.
Molt bé. I si no, encara hi ha més oportunitats per apuntar-se a alguna altra conferència.
Sí, seguirà, com dijiste tu bien, hasta fin de marzo, y todas son muy interesantes.
Luis Miguel Martínez, ¿alguna cosa más desde Alacant?
No, daros las gracias por tenernos en el programa y por darme la oportunidad de saludar de nuevo a Claudia, a Enric y a todos los oyentes. Muchas gracias.
Gracias a tu, Luis Miguel, y enhorabona por la conferencia.
Gracias.
Enric Muna.
Vull destacar que la conferència d'en Lluís va ser un èxit impressionant, que no varen quebre dins el recinte, que eren 160 persones, i a més va tenir un èxit en la seva eloqüència i el seu savoir-faire de conferenciant, que tothom que m'ha comentat te felicita enormement, Lluís. Quiero hacértelo llegar porque realmente todos los que luego me lo han comentado están encantadísimos de tu paper.
Ja veus, Lluís, hauràs de tornar a Palma, a Mallorca o a Balears, per explicar-nos més coses sobre aquesta... Sobre aquest joc que es porten al cervell i els il·lusionistes i els mags.
Eso espero.
Claudio.
Será un placer.
Bueno, pues nada, yo de nuevo agradecerle, por supuesto, a Lluís. Ha sido fantástica su charla, como decía, a más de 190 personas entre la sala y la de videoconferencia, o sea que ha sido un éxito rotundo que espero que continúe en los próximos miércoles.
Gràcies als tres. Avui un petit tas de neurociència que hem xerrat al Balears fa cents, n'hem xerrat altres vegades i en tornarem a xerrar. Gràcies als tres. Nosaltres tornem d'aquí un moment i en tornar ens anirem fins al parc de Salbufera per xerrar de la Posidònia. Stop.
Balears fa ciència. Cada dissabte de 12 a 2 del migdia a IB3 Ràdio amb Enric Colan.
IB3 Ràdio.
Si tens curiositat per saber què hi ha dins les pàgines d'un llibre, si vols conèixer com pensen i parlen els escriptors de Balears, escolta Damunt les ales dels llibres, el programa de literatura d'IB3 Ràdio. Dissabte a les 10 del vespre amb Guillem Rosselló Bujosa.
IB3 Ràdio. Som Balears.
Perquè tenim ganes de saber, de conèixer i d'experimentar. Balears fa ciència, cada dissabte de 12 a 2 del migdia. A IB3 Ràdio, amb Enric Colat.
I 55 minuts, i de la neurociència i dels secrets, que avui no han estat tan secrets.
Enric, se m'han quedat un munt de preguntes damunt sa taula.
Dels secrets del cervell.
Interrogants.
Ens n'anem fins als secrets de la Posidònia. O no són secrets? Jero Corró, educadora ambiental del Parc de Salbufera, bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Jero Corró, en aquests moments, crec que és a la platja d'Escomodo Muro.
Sí.
I què feu a la platja d'Escomodo Muro?
Hem treballat avui a Posidònia amb un grup de nins, però tinc un nin aquí que t'ho vol contar ell, Mari.
Ah, molt bé, fantàstic, m'agrada això. Hola, bon dia.
Vols parlar amb en Jaume?
Amb en Jaume.
Sí.
Molt bé.
Ara el tapàs.
Gràcies.
Jaume, Enric, vol xerrar amb tu.
Hola, Jaume.
Hem recollit...
Digues, digues.
Hem mirat el microscopi copinyes, hem trobat... la tija d'una Posidònia i han fet un dibuix de la mà i serona i la Posidònia.
Molt bé.
T'ha explicat bé, Enric?
Sí, li anava demanant a en Jaume quants anys té.
En Jaume té 7 anys.
7 anys.
Sis.
Molt bé, Jero. O sigui, un taller per donar a conèixer la Posidònia als nins.
Sí.
Que fantàstic, això. La veritat és que sona fantàstic.
Sí, com la climatologia acompanya, l'hem pogut fer damunt la playa.
I per què és important donar a conèixer la Posidònia i als nins? Perquè jo pensava que la Posidònia era pues, un tema que s'estudiava a la universitat, a l'IMEDEA, però nins de 6 anys, 7 anys, que ja estiguin coneixent de ben petits què és la Posidònia oceànica, em sembla admirable. Per què?
Primer perquè comencin a aprendre que no és una alga, que és una planta, i que quan la veuen depositada damunt la platja no és brutó. No és brutó i no els faig una mica de cosa trepitjar-la, sinó que la veiem com una planta que està seca, que la poden trepitjar i que no passa res.
I que mereix un respecte enorme, o sigui...
Sí, i a més conèixer les funcions que té dins la mà, les funcions que té fora de la mà, ja que és una planta bàsica per la Mediterrània.
Molt bé, i com ha anat? Heu tingut molta gent, Jero, molts nins?
Hem estat 6 nins.
Molt bé.
Han fallat un parell, però ha anat molt bé. S'ho han passat pipa i hem vist els microscopis, les copinyes, han classificat copinyes i sembla que s'ho han passat molt bé.
Una zona de Mallorca on hi ha bastanta de Posidònia acumulada al damunt de les platges, no? No sé si és el cas en aquest moment.
Sí, avui a més ho han tingut bastant bé, perquè se veia molt bé la línia de Posidònia que havia depositat la mà damunt la platja. I mos ha permès observar-ho i explicar les funcions que té i veure-ho in situ, a més.
Doncs estupendo, Jero, i gràcies i enhorabona per aquesta iniciativa i gràcies per posar-nos en Jaume, de, pues, que ens ha volgut explicar ell mateix.
Sí, gràcies a vosaltres.
Ens ha volgut explicar el que havíem fet aquest matí. Jero Corró és educadora ambiental del Parc de Salbufera de Mallorca. Ja heu acabat, Jero, l'activitat, o esteu a mitges?
Sí, ara estem tomant, ara just estem esperant que vinguin els papàs a cercar... Ha cercat el lot i ja mos despedirem.
Quin temps fa per aquí dalt?
Per aquí es de matí es fa molt bo i ara sembla que surten quatre núvols amenaçants, però no crec que plogui.
Ja hi ha turistes o no?
Sí, se vol trobar per la platja.
Doncs convendria potser, no?, també un altre dia pues, explicar també als turistes
que els adults
què és la Posidònia i quina la seva
sí, ara com
que no és brutó
ens serà ensenyat adults sí, bueno.
Ho deixarem per un altre taller, Jero?
Sí, vaja.
Gràcies, Jero. Bon dia.
Bon dia, adéu.
15 segons i les notícies del butlletí de la una i en tornar una hora més de Balears Fa Ciència fins a les dues, una hora més on encara queda molta física per explicar.